cotxe totalment calcinat.
De seguida parlem del que és Crims i parlem d'on hem passat al Carles Porta, el saludem, però abans deixeu-me explicar-vos una molt bona notícia. I és que hem començat la tertúlia aquest matí parlant amb l'alcalde de Torà per la desaparició d'aquest nen de 8 anys que va desaparèixer ahir, i la gran notícia és que l'han trobat sa i estalvi, el nen que s'havia extraviat a la Llanera. Ho informen els bombers en un tuit, en una piulada que ara que acaben de fer pública. S'espera que donin més detalls d'aquí una estona a una roda de premsa, però vaja, el gran titular, que és que han trobat el nano sa i estalvi, i aquesta és la gran notícia que us podem explicar aquest matí, perquè, vaja, és el que dèiem a primera hora. Els que som pares, suposo, és allò d'aquell discurs, sí, però totalment, molt pesat dels que som pares, però que quan et trobes en aquesta situació, que perds el nano, no li desitjo ningú.
Pànic absolut.
L'angoixa que passes. No, I si ja per 10 segons ja passes angoixa, sí, imagina't, sí, sí, tota una nit, i per tant, es veu que l'han trobat al poble d'Ardèvol. Segons l'alcalde, entra dins els paràmetres, tot i que no van començar a recercar per allà perquè va marxar en una direcció contrària dins el bosc, i se suposa que devia canviar aquest nen de direcció, i per tant és aquesta la gran notícia. L'han trobat a 6 quilòmetres de Llanera, és a dir, que déu-n'hi-do el nano el que ha arribat a caminar, però en tot cas l'han trobat i està sa i estalvi. Com dèiem, parlem de Crims, parlem de TV3, que ja era un fenomen, Broc, durant les dues primeres temporades. Ets fan confés d'aquesta sèrie.
Molt addicte, i ahir que acabés ahir l'especial em va deixar una mica orfe.
Estàs orfe?
Sí, perquè jo els dilluns sí. El tenia reservat.
Sí, noi. Sí. Però ja et dic, és el que dèiem, que els quatre capítols que han dedicat en aquesta temporada especial al crim de la Guàrdia Urbana ha disparat de nou l'interès per aquest true crime a la catalana, un dels casos que ha estat més mediàtics i més sonats i més recents del país. I els mitjans, de fet, porten més de 4 anys parlant d'aquest crim. La majoria ja coneixien força detalls sobre l'assassinat del Pedro Rodríguez i les explicacions de la Rosa Peral i l'Albert López, però Crims ho ha retratat novament amb precisió, amb rigor, amb suspens, amb qualitat estètica, sobretot aquest detall és molt important, jo crec, d'aquesta sèrie que, vaja, ha creat i dirigeix el Carles Porta. Carles, molt bon dia.
Bon dia, Joan Lluís.
Com estàs? Gràcies. Com estàs?
Bé. Sí? Doblement content. Mira, per això del xiquet sí, aquest també tenia atabalat. Jo conec molta gent de Torà i la veritat és que feia patir, però és la magnífica notícia que has donat. Perfecte. I després content perquè, bueno, la sèrie que hem fet agrada i, bueno, bé, molt content i satisfet.
Crec que encara no hi ha avui que és festiu dades d'audiència, però vaja, és d'esperar que hagi anat de manera espectacular com han anat els altres, perquè de mitjana el programa té un share de 20,7 de pantalla, que això
molt,
un
molt.
20 és molt actualment, amb una mitjana de 460.000 espectadors, i aquests són els que ho veuen en directe, però després hi ha tot el recorregut digital, no, Carles?
Sí, jo no tinc xifres. La veritat és que això és una cosa que no m'ha obsessionat mai, tot i que és magnífica i és un gran element per saber on ets. Però no sóc molt de xifres, però sí, tenim uns resultats increïbles. Jo crec que aquest dilluns tindrem un resultat una miqueteta inferior als anteriors, perquè al ser festa, resulta que, clar, si és festa, la gent marxa de vacances a la segona residència, i al marxar a la segona residència no s'enduen l'audímetre. Jo crec que la gent va veure igual Crims, però no comptabilitzarà tant. Però bueno, és igual, segur que tenim una audiència fantàstica.
De fet, aquesta ha estat una de les anomalies, vaja, que va tenir la gent, diguem, molt desesperada, perquè hi ha hagut un salt d'una setmana.
Ja n'hi tinc nada, fins i tot.
Anava dient que, de veritat, molt emprenyada, efectivament. La gent està molt enfadada de Carles.
Em sap greu, però bueno.
Jo entre ells.
Potser no ho vam acabar d'anunciar prou bé, però ja se sabia fer dies que no podíem arribar, necessitem... És que cada capítol de Crims, vosaltres us referiu molt i amb molta raó a la factura visual, sí. No? Això porta moltes hores, moltes hores. La gent a la sala de muntatge, amb el Santi Baró de realitzador al davant, que és un geni, però clar, el Xavi Vergés i el Nobel Rebollar que estan muntant, o la Laura Tremoleda, la subdirectora que està allí al peu del canó, tothom que intervé, el grafisme, el Sergi, tots, això són moltes i moltes hores tocant pràcticament cada plano, refent cada seqüència, i això vol dir temps. I de vegades aquest temps fa que tinguis aquests problemes de no arribar.
Perquè, Carles, jo tinc una curiositat. Quan podeu trigar a entregar una temporada normal de Crims? És a dir, quin és el plaç que necessiteu de temps per elaborar una temporada sencera de Crims? Més o menys perquè la gent es faci una idea de la feina, no?, que implica.
Mira, Goroka, que són la productora sí. que ho execute, jo no crec que s'enfadi el Guille que es canta, si ho dic, i està perdent diners per la quantitat... No, la quantitat d'hores i de gent... La quantitat d'hores i de gent que hi ha darrere de cada capítol. Nosaltres, menys de 6 mesos, no podem. O sigui, necessitem un mínim de 6 mesos. Però d'execució, això vol dir que abans hi ha probablement, o gairebé segur, 6 mesos més de 6 mesos més com a mínim de feina, de recerca, de treball...
Documentació, etcètera.
Sí. Clar, hi ha una feinada tremenda. Pensa que nosaltres estem treballant molt per sota, tant de preu com de temps, de lo que significaria una sèrie d'aquestes. Mireu a les sèries que hi ha a les plataformes o a les televisions aquestes que paguen molt més, i realment és una autèntica bestiesa. Estem fent una cosa molt per sobre del que hauria de ser, però amb una qualitat excel·lent. I no la baixarem. Clar. El que passa és que estem perdent la salut, pel que...
És que en aquest cas en concret, aquests 4 episodis, clar, hi ha imatges com un cotxe cremant, per exemple, que això entenc que són coses que vosaltres heu de recrear, no?
Sí, mira, lo del cotxe cremant és un dels detalls de discussions internes i la feina que porta, però no és precisament una de les coses més complicades. O sigui, es pot fer, s'ha fet, ha quedat preciós i meravellós, però és l'acumulació de detalls. Si us fixeu, per exemple, la bombeta i les taques de sang a la bombeta és un detall molt més difícil que el cotxe.
Sí?
Clar, perquè hi ha molta més precisió, la llum... Fixeu-vos-hi, la il·luminació que hi ha a cada pla, no? És una passada. És espectacular. Aquí els directors de foto, el Francesc Roig i el Soí Ramon, que és de Gramunt, a prop de Torà, encara estarà més content que nosaltres... Hòstia, és que hi ha una feinada espectacular. L'art, tot.
Que és l'atenció al detall, no? Clar, l'atenció al detall genera unes hores...
A nosaltres el que ens fa grans són els detalls. I aquests detalls requereixen una concentració impressionant. I després les imatges reals. Perquè, si us heu fixat, hi ha una quantitat de material real molt potent. I això s'ha de triar. I aquí la Ona Tura, per exemple, que és la nostra persona que s'ocupa de recerca i documentació, fa una feina espectacular, perquè treballes amb milers d'hores. I has de trobar els talls del judici, has de trobar les imatges concretes de la Rosa i el Pedro a la Tirolina. Has de trobar tanta feina, i això requereix hores, temps, dedicació, criteri, perquè hi ha molta gent que parla de morbo. Bueno, cadascú té el morbo allà on vol, però crec que nosaltres no... apliquem morbo als nostres programes. Al contrari, hi ha una ratlla molt fina i aquí pensa que internament som tremendament estrictes. I tot això, des de la ficció de cremar el cotxe fins a la bombeta, passant per les ombres de la destral, passant pels fluorescents, els drons. Fixeu-vos-hi que els drons és un factor molt potent a la nostra sèrie.
Pues
tot això... Drons i helicòpters, cuidado, que hi ha un pasteral aquí amb imatges.
Aprofitem per demanar més pressupost a Vicent Sánchez, no? Ja que estem aquí, no? Una mica
més. Home, una miqueta s'haurien de romangar.
Queda la crida feta. Escolta, però en tot cas, aquest potser sí que ha estat el cas més mediàtic i també potser el més recent, el que heu hagut de tractar i d'abordar. Això de quina manera us ha condicionat a l'hora de relatar el crim?
Bueno, nosaltres sempre hem dit el mateix. Fins que no està jutjat i sentenciat, no ho fem. L'únic que hem fet que no està sentenciat era el de l'Helena Jubany, però havien passat 20 anys, pràcticament. Llavors, en aquest cas, si no hagués estat jutjat i sentenciat, no l'hauríem fet encara. Però, clar, llavors, el tema mediàtic. Jo crec que hi ha una qüestió, que sempre ho dic a l'equip i penso que ens acaba donant una certa tranquil·litat, que és la manera d'explicar el cas. Jo crec que nosaltres, a Crims, hem establert una manera de narrar molt particular, molt nostra, molt pròpia, i llavors no mos preocupa gens que ho faci algú altre també, no? O que se n'hagi parlat molt mediàticament. Quina crec jo que és una de les petites virtuts que tenim? Clar, nosaltres, amb aquests 4 capítols, hem explicat la història el més completa possible i de la manera més unificada possible. Això, per sort o per desgràcia, els altres no ho poden fer. Hi ha, com a molt, el llibre del Toni Muñoz, que és un bon llibre. El Solo tu me tendràs, en Península, que és un bon llibre, per si algú vol més detalls i coses d'aquestes, però tot i així és incomplet, perquè encara no estava jutjat quan va sortir. després va fer un afegit i tot sí. això, i és un gran relat, no? Però nosaltres, amb la perspectiva que nosaltres hem explicat, a mi em dona molta tranquil·litat, perquè encara que tinguis tota la competència explicant-ho o tots els periodistes de successos parlant del tema, saps que, desgraciadament, tenen un minut i mig o una pàgina mm-hmm. i nosaltres ho podem explicar amb tots els detalls que mos caben en una hora mm-hmm. o en quatre hores, que encara és més divertit.
No es normal venir hacia mí, entrar en mi casa, saltar una valla y acercarte hacia mí con una, poniéndote una braga y llevando los guantes y con una mochila y con un palo sobresaliendo. No es normal nada de eso. No es normal que ver que viene una persona con un hacha y que me enseñe la pistola que se levanta.
Carles, vosaltres teníeu, ara feies referència, moltíssim, però moltíssim material disponible que no era públic, és a dir, material que és, vaja, entenc que deu ser això de la investigació.
Ah, converses de WhatsApp, per exemple.
Converses de WhatsApp, àudios de veu de WhatsApp, vídeos, fotografies... és una pregunta que sempre m'ha passat quan veig el crim, el Crims. Teniu alguna mena de dubte d'utilitzar aquestes imatges? Us ho heu plantejat en algun moment? Per allò de la distància temporal amb els fets o imatges, perquè es veuen imatges molt dures a Crims, de reconstruccions, i no reconstruccions, sinó imatges de l'escena del crim i fotografies. Sí, sí, sí. Això en algun moment us ho heu plantejat, de dir on és la línia vermella i si la traspassem o no la traspassem?
No, mos ho plantegem constantment, però jo et diria, digue'm una imatge i la comentem i veurem a on tenim la ratlla amb aquella imatge, perquè crec, vamos, és que és una marca de la casa. Nosaltres no posem imatges truculentes, en posem poquíssimes i sempre tractades, o estan un punt cremades, o estan desenfocades, o estan d'alguna manera intervingudes per grafisme, per minimitzar al màxim l'impacte d'aquella imatge que en realitat és molt crua. I clar que hi és, la ratlla nosaltres ens la marquem molt curta. Uh-huh. És a dir, no hi ha sang, la sang acostuma a ser sempre de ficció, i quan no, ja et dic, està tractada, no forcem. Jo sempre dic el mateix, nosaltres expliquem crònica negra amb colors, però sense el groc i sense el vermell. I això és una... És que si no, no podríem funcionar uh-huh. a TV3, una televisió pública. I a més, crec sincerament que la gent no m'ho perdonaria. Jo crec que si tenim un èxit com estem tenint, també és perquè la ratlla està posada en un lloc al qual hi accedeix molta gent, de molta formació diversa, de molta mentalitat diversa. Si fóssim truculents, si fóssim grocs o sensacionalistes, la meitat de la gent mos marxaria. No tindríem aquest ressò. I amb això som molt curosos.
Aquesta ratlla l'apliqueu a... No parlo de l'exposició, sinó a la selecció de casos. És a dir, hi ha casos que tu concretament mai trauries el programa per motius que siguin, i teniu una línia marcada a l'hora de seleccionar els casos. Quin és el criteri? Deies que si no estàs jutjat, evidentment no entra al programa, però a banda d'això, quins són els criteris que teniu a l'hora de que un cas mereixi aparèixer en el programa o no, en funció de què funciona això?
Bé, aquí hi ha dos parts. No? Sí, la primera part és que el cas tingui corbes narratives, que em deia ahir el Marc Cases, un practicant que tenim, que és un crac. Si té corbes narratives, si té girs, si té thriller, és un bon candidat, el cas. Però llavors hem de trobar també material audiovisual i hem de trobar testimonis, personatges directes que intervinguessin amb allò. I aquí hi ha l'altra part, que per nosaltres és molt important, que és la complicitat de les famílies afectades. Uh-huh. És a dir, nosaltres ara mateix estem triant els casos de la tercera temporada i ja n'hi ha hagut un parell... I ja n'hi ha hagut un parell que mos han dit que preferirien que no ho fem. Doncs no ho farem, no ho farem. Clar. No ho farem, ja està. No hem d'anar a ferir i a fer mal. Fixeu-vos-hi que, sobretot últimament, i en el cas de la Guàrdia Urbana és molt evident, tenim totes les parts, directa o indirectament. Si no hi ha la part, hi ha els seus advocats. Llavors, home, això et dona un marge de treball molt gran, i fugir sobretot del fer mal perquè sí, no anem a fer mal.
I en aquest cas, Carles, pel que explicaves ara, això, l'arc narratiu, de tenir totes les veus, tenir imatges, en aquest cas una rellevància de cas més o menys conegut, clar, aquest cas és un carmel, perquè ens entenem per un programa com el Crims, no? I us l'heu plantejat d'una manera que trobo molt interessant, que és quatre episodis en els quals el primer són els fets, sí. El segon la versió d'ella, de la Rosa Peral, el següent és la versió de l'Albert López, és a dir, l'altre acusat, i el d'ahir era una mena, no?, vaja, d'explicar la sentència, perquè exacte, ens entenguem, és a dir, els fets que fins ara s'han pogut donar per provats. Aquesta estructura la teníeu molt clara des del principi?
Des del minut 1. Perquè, a veure, jo aquest cas ja l'havíem fet a Catalunya Ràdio amb la Lídia Oriols, que és una crac també, i l'havia fet pel meu canal de YouTube, que el tinc abandonat, però, clar, tu analitzes aquest cas i és tan enredat, si té tants elements que o bé li poses molt ordre o és molt difícil. La gent s'acaba perdent entre el Pedro, l'Albert, aquest i l'altre. I, home, aquest era un objectiu molt clar, ho tenia claríssim des del primer instant, que aquesta era una manera de narrar molt potent. Perquè, a més, encara que pugui semblar que hi hagi un efecte de repetició, en realitat és un efecte de suma, d'acumulació. Sí. Jo crec que a partir d'avui hi haurà molta gent que se'ls mirarà tots quatre seguits, el tres a la carta, i jo crec que, espero, ja m'ho diran, no? ja ho sentirem, viuran un efecte molt sabrós de veure com els detalls van creixent, perquè a cada capítol hi ha detalls que a l'anterior no hi són. I només el canvi de perspectiva et dona una quantitat d'elements, una suma molt important per fer-te una idea del cas. A veure, també és veritat que els personatges són increïbles, la trama és increïble, això no hi ha guionista que ho pugui superar, i és una cosa, això és una barreja de mujeres i hombres i viceversa, les sèries turques d'èxit, thrillers... És una passada, home.
Crec que no es definia de millor manera.
No, però fixa't que en aquesta estructura el que ha generat també és que la gent hagi anat canviant d'opinió.
Sí, és veritat.
És a dir, hi havia gent que en el primer capítol tenia una idea del cas, escoltant-la ella es fa una altra idea de qui és... Perquè, clar, una de les gràcies de Crims, almenys en aquest cas, és veure qui és el culpable o des de casa dir, no, doncs jo crec que va ser ella i després ell o al
exacte,
revés. No? I aquesta estructura ha facilitat molt aquest seguiment. Abans parlava el Carles del concepte de thriller, era un thriller en estat pur. Era girs de guió, canvis d'opinió de l'espectador que intentava buscar qui podia ser el seu criminal, perquè tots dos estan condemnats, però cadascú tenia la seva pel·lícula, i jo crec que això ha ajudat molt a que la gent s'enganxés.
I al comentar-ho, sobretot. Jo ho explicava avui al davantal a les 8, Carles, que cada dimarts quan em llevo tinc una carreta de WhatsApp dels meus amics que dic... Va,
i cadascú amb la seva teoria, no?
Absolutament, barallats.
Aquí està la
redacció també ens passa, tots barallats. No, jo ho veig així, jo ho veig així. En aquest cas en concret, és veritat, que ha passat això, ha anat per calendaris i per fascicles, tu andaves posicionant.
Quiere recuperar al ver como sea, pero al ver para que lo dé todo, para que se quede con las niñas. Y aquí está, el plan perfecto.
Aquest és el fiscal Félix Martín exposant...
Estrella, eh?
Estrella, ell es va convertir en una autèntica estrella. Ara parlarem, però ell exposant el que ell creu que va passar i que, de fet, és el que es va acabar sentenciant. Tu, Carles, com ho veus tot plegat? Tens un posicionament al respecte?
Bueno, mira, una de les virtuts d'aquests quatre capítols és que et mantenen atent tota l'estona, sí, però al final, desgraciadament, jo almenys arribo a la mateixa conclusió que arriba el jurat, però amb dubtes, perquè com que els dos personatges principals menteixen, és una putada, perquè no saps què creure't. I com que el cadàver no s'ha pogut analitzar, és molt complicat. Jo tinc la meva tesi, però me la quedo per mi, perquè encara pot donar moltes voltes.
Escolta, però ara ho deia el Broc, i ahir les xarxes anaven plenes, que l'altre protagonista molt destacat a tota aquesta investigació ha estat aquest que ara sentireu i que ara sentíem, de fet, el fiscal Félix Martín.
La versión peliculera más no poder de la señora Rosa. Llega el señor Albert como una tortuga ninja, nadie escucha nada, ella no escucha voces, no escucha golpes, el señor Albert como una tortuga ninja iba con un hacha.
La potència del seu relat, Carles, suposo que us ha servit també per anar construint el cas, no?
Home, és una figura importantíssima. Aquí vam tenir un petit problema amb la guionista dels casos, que és la Laia Foguet, una crac, que es va enamorar del fiscal, de la manera de parlar i de tot plegat, i li va haver de dir prou, odia amb aquest tio una mica. Perquè és que, clar...
És difícil. Sí.
No, però el tio s'explica també, i sobretot amb tanta passió... A més, la feina que ha fet és espectacular. I aquí els Mossos van tenir una feina d'investigació enorme, tremenda, però moltes vegades, si el fiscal no ajuda i no empeny, bueno, i perquè no va voler sortir la jutgessa del número 8 de Vilanova, que és una crac, també, que van fer una feina tremenda a la instrucció, però a l'últim moment es va rajar, jopeta. però
que és la que va a la reconstrucció, no? Entenc?
Sí, 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 és la que porta exacte. El vestit de ratlles.
Sí, sí, sí.
Que va estar a punt i a l'últim minut va dir que li feia vergonya. Va. Bueno, el cas és que aquest fiscal, amb la passió que hi posa, jo crec que la posa a cada cas, no? Però, clar, t'ajuda molt. Quan trobes un personatge així que et dona un relat tan net, tan clar, tan endreçat i tan apassionat, això ens ha passat amb un altre fiscal, no sé si la recordeu, la Marc Cuesta, que és una fiscal que teníem a Puiget, o el cas de Canamat, que a més saben reflexionar molt bé. És una cosa molt xula. També hi ha fiscals que són uns pip.
De fet, em sap que els Mossos t'han donat una medalla, aquest fiscal.
Sí, crec que sí.
Per aquest cas en concret, em sembla. Que, de fet, que no ho vull desvetllar, si encara no ho he pogut veure al quart episodi, però hi ha un moment, ostres, que passa una cosa amb una nota de veu,
sí,
a la qual el fiscal, tu estàs vibrant a casa perquè te n'adones de com arriba ell a descobrir,
sí, perquè, a més,
un detall molt important per acabar descobrint qui...
Sí, la sensació de que ell ha descobert la clau, tu la tens a casa veient-lo amb ell.
Exacte.
No? I aleshores és moment, com meravellós. És un moment...
No t'ho esperes, dius, no entenc... Sí. El veus amb ell emocionat, vaig trobar i dius...
A més, és una cosa que tenim molt associada al cinema,
i no
als judicis reals, no?
No.
I aleshores ho veus i hòstia, és fascinant.
Ara explicaves també, Carles, que hi ha gent que no ha volgut participar, evidentment, en tot el seu dret en aquest crims. Una de les persones que es troba a faltar també, vaja, es troba a faltar, és el Rubén, que és la primera parella i pare de les filles de la Rosa Peral. No sé si en aquest cas també ell va declinar o veu ser vosaltres que directament vau considerar que no era d'interès incloure'l en el muntatge.
No, sí que hi vam parlar molt amb ell i tenim molt bona relació. Aquest tio és un crac. El que ha arribat a aguantar aquest home, no només al llarg de la vida, sinó sobretot al voltant del cas i com ha protegit a les filles, és una passada. És increïble. A més, els hi ha explicat a les nenes què ha passat, com ha passat i manté que puguin visitar la mare. O sigui, el Rubén i la seva nova parella són un autèntic model de categoria humana. Jo vaig quedar impressionat. I ell sempre ha tingut un perfil molt discret amb aquesta situació de cara al públic. Ell parla amb tu, t'explica com ho ha viscut i sí, com ho viu la seva família, però demana, i jo vaig entendre al minut 1, que ell no ha de sortir amb aquesta història. Primer, perquè no hi té res a veure, encara que fos una víctima o va ser sospitós una temporada... Clar, ell no vol complicar-se la vida perquè això acabarà afectant a les seues filles.
Per
protegir-les es manté a l'ombra, a la discreció més absoluta, treballant amb les nenes i, bueno, jo penso que està fent un paper impressionant perquè aguantar el que ha hagut d'aguantar aquest tio és per traves o barret.
Et consta, Carles, si els responsables de la Guàrdia Urbana han vist els programes, si has tingut algun feedback, si han rebut alguna queixa per part del cos?
No, queixa no n'hem rebut encara, tenen temps, perquè això durarà temps. Però vaja, a mi em sembla que ho tractem amb una serietat i un rigor difícilment qüestionable, i menys per part d'un cos policial, no? com són ells. Mos ha arribat algun comentari d'algun membre de la Guàrdia Urbana que els hi està agradant o els hi ha agradat, però oficialment i a mi directament no m'ha arribat res.
I amb les famílies dels implicats o condemnats, segur que en pensen del producte final?
No, tampoc no hem rebut aquest input ara mateix, perquè es va acabar ahir.
Sí.
I suposo que els propers dies potser hi haurà retorns. Nosaltres, com heu vist, hem parlat molt amb els advocats, també hem parlat amb les famílies, I, bueno, doncs n'hi ha hagut que no han volgut sortir i doncs ja està. Llavors hem utilitzat les imatges del judici, fora, cap problema. Però és que, clar, és un cas que s'ha dit tantes coses i de tot arreu que penso que el nostre tractament és molt respectuós. A mi em costaria d'entendre que algú s'enfadés si no fos per algun detall que se mos ha escapat, o alguna cosa estranya. Però vaja, no tenim cap retorn de les famílies.
He perdido mi trabajo, he perdido mi vida por dar cubrimiento a esta persona en algo que, créame, que yo soy el primero que no entiendo y más si me conociera anteriormente con lo legalista que yo soy.
Ens sentia la Rosa Parale, que des de l'Albert López, l'altre acusat i condemnat per aquests fets, per aquest assassinat. No sé si et consta si ells han vist els programes o han tingut alguna manera per de veure'ls.
No ho sé. La resposta és no ho sé. No tinc idea.
Al final de tot plegat, els condemnen amb 25 anys ella, per allò que explicaves tu mateix ahir, també, per l'agreujant de parentiu amb la víctima i 20 anys a ell de presó. si estaran una bona temporada entre reixes, perquè a més els recursos crec que els han anat tombant. Quan sortin de presó, a tu t'agradaria poder-los entrevistar, Carles?
No. La veritat és... No, què vols que et diga? És que
No,
està bé. Vam tenir la possibilitat de fer-ho, eh? Però, clar, què et diran? O sigui, és una cosa molt complicada. És a dir, nosaltres no fem crims pels acusats o condemnats. Nosaltres fem crims per l'espectador, per la gent. I una mica, en certa manera, per les víctimes i les seues famílies. Perquè ens trobem que molta gent troba un puntet de reconfort, de companyia social, en veure que el seu cas interessa a més gent i que la gent els dona un retorn de carinyo, de compassió, d'acompanyament social que no havien tingut. Això és un fet com una catedral. Eh? En aquest cas, la Rosa i l'Albert continuaran defensant la seva versió eternament. I què em diran a mi? No, m'interessen. A veure, m'interessaria parlar amb ells perquè m'interessa parlar amb tothom, no? I sempre veure cara a cara amb algú que ha passat per una situació com aquesta segur que és superinteressant. Però per entrevistar-los, li vam donar moltes voltes, es afegíem una entrevista amb ells curta al final dels capítols o del capítol últim. I vam arribar a la conclusió de que què aportaria? No aportaria res. Periodísticament pot tenir la seva gràcia, però no. Hi va haver alguna cadena de televisió que va entrevistar la Rosa arrel de lo de la Dobrovolski, o com se digui aquesta dona, però al final si és que no et diuen res. No. Cadascú defensa la seva versió i, a més, per això fem el cas quan ja està jutjat, perquè nosaltres no volem fer un segon judici. No volem tornar-ho a jutjar. Ja funciona el sistema per aquestes coses. No.
Rotund. I escolta, Carles, ahir acabaves l'episodi dient tornem tan aviat com puguem.
veient el que triga...
Això lliga amb el principi de l'entrevista, que es deies que això és una obra d'orfebreria, pràcticament, cada episodi del Crims, i que evidentment us porta molt de temps a preparar-los i poder-los emetre. Però tens alguna idea per on aniran els tiros? Quan us podem esperar el retorn?
Abans de la primavera, no.
Val, caram. Hem començat la tardor,
una llarga,
hivern, primavera...
Fes números. Us he dit abans que menys de 6 mesos és pràcticament impossible. Requereix moltíssima feina, de veritat. Estem treballant molt per sota de pressupost real de la sèrie i amb uns temps molt per sota de la realitat. Si nosaltres estéssim fent aquesta sèrie per Netflix, cobraríem més del doble i tardaríem més del doble a entregar-ho.
Perquè us ho vau plantejar, o vau presentar el projecte, o teníeu molt clar que això havia d'anar a TV3, a Televisió Pública?
Bueno, la evolució natural, vam començar amb Crims a Catalunya Ràdio, i la evolució natural també va ser parlar amb TV3, i la veritat és que la direcció de TV3, des del Vicenç fins al Siegfried Gras, la Clara Cabezas, primer el Miquel García, ara el Cristian Trepat i el Mario Daza, tothom que hi ha intervingut, han entès, van entendre el seu moment, que era un producte molt difícil, molt arriscat, i van ser molt valents d'assumir-lo i programar-lo en prime time. I això, clar, abans parlàveu, i tu deies aquest matí, no?, del quilòmetre zero. Sí. Els crims quilòmetre zero et donen un factor de proximitat que fa que la gent hi trobi elements d'identificació, pels paisatges, per les víctimes, pels personatges, per l'entorn, per com es parla, pel que es diu, per tot plegat. T'ho fa molt proper. Llavors, ho havíem de provar a TV3. Evidentment, hem tingut i estem tenint converses amb plataformes i estem frenant una mica l'interès que hi ha perquè no donem a l'abast. No podem fer més xurros. O sigui, l'esforç que estem fent les productores, especialment Goroka, que s'hi està deixant la vida amb aquest producte, és una cosa que, home, a veure, és molt bonic aquest retorn que hi ha, és una meravella, però és evident que ens agradaria una mica més de pressupost i una mica més de temps. No ho podem fer més ràpid, perquè si no ho notareu i llavors ens estripareu.
I has d'avaluar el producte, clar.
En fi, Carles, escolta, moltes felicitats per aquesta última temporada de Crims. Esperarem amb paciència a que aconsegueu resoldre la propera temporada i us anirem seguint i segur que podrem tornar a parlar de cara a l'estiu, que és quan esperem que tinguem la nostra nova ració, Broc,
la dosi
setmanal. En fi, una abraçada, Carles.
Moltíssimes gràcies, sou molt amables. Merci.
Són les 11:42. Fem una pausa, continuem parlant de tele amb el Broc.